El matí de Catalunya Ràdio.
Ara diré una frase que em mataran, però quan l'estudiós entra per la porta, la literatura salta per la finestra. No? Mira, si no, és que de debò em posa molt nerviós aquestes disseccions analítiques dels estudiosos que fan perdre el gust per la literatura.
Amb Mònica Terribas.
I al matí de Catalunya Ràdio, com sabeu, arriben llibres, arbres i convidades. Avui a Lectoràlia recuperem una veu que feia anys que no publicava, que continua descrivint perfectament els sentiments per on transiten els personatges. És Maria Mercè Roca. Nosaltres, les dones, editat per Rosa dels Vents. Màrio Serra, molt bon dia.
Bon dia i bona hora.
Ens has de donar 5 bons motius per llegir el llibre de la Maria Mercè.
Doncs som-hi. Primer, per la subtilesa amb què afronta els sentiments, sovint buscant-los un correlat ben concret. Una clau que una noia porta aferrada al puny, un gat que acaba sent la víctima vicària d'uns maltractaments. Segon, pels petons.
Atenció.
Hi surten molts petons, molts petons diferents, petons humits, petons secs, petons tendres, petons apassionats, petons de parella, però també de mares i filles, molts petons. Tercer, pel diàleg amb altres llenguatges artístics que fan els contes, com per exemple el primer conte que neix, tal com ja anuncia, del quadre Noia que fa mitja, de Joan Brull, del segle XIX, o bé un altre que té una banda sonora molt concreta d'un concert del cantautor Josep Tero. Quart motiu, per la gran capacitat de recrear ambients col·lectius. Per exemple, un dinar de Nadal de l'any 2017 en què es parla dels presos polítics, o bé d'un grup d'empleats de comarques premiats per la seva empresa amb un cap de setmana gloriós a Barcelona. I cinquè motiu, perquè és el retorn a la narrativa d'una autora que havia publicat força durant els anys 90, Cames de Seda, Premi Sant Jordi el 92, Delictes d'amor, Premi Ramon Llull 2000, i ara portava uns quants anys de menor producció.
Nosaltres, les dones, som molt a prop de la terra.
No sempre, però vaja, és extraordinari aquest món de dones. Ho diu l'Elna, que és la protagonista d'un dels 24 contes relats que formen Nosaltres, les dones, de la Maria Mercè Roca. És un llibre ple de fragments de vida de dones, amb gestos petits, també hi ha homes, detalls quotidians, ara en parlarem dels homes d'aquest llibre. Un llibre que recorre els nusos que fa la vida i com costen de desfer. Maria Mercè Roca, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Que ningú es pensi que les dones no interactuen amb els homes, i n'hi ha d'homes.
N'hi ha d'homes, sí. No, hi ha relacions de tot tipus, hi ha relacions bones i hi ha relacions que no ho són tant com a la vida mateixa.
Com la vida mateixa. Sí. La Maria Mercè Roca, a qui vosaltres ara teniu al cap com a escriptora, bàsicament, perquè és, afortunadament la seva vida l'ha dedicat a les lletres, però també una darrera etapa que l'ha dedicat a la política, i ara fas bona cara, Maria Mercè.
Ai, moltes gràcies.
Fas bona cara, vol dir que t'has pogut dedicar a escriure una altra vegada.
És que escriure, tot i que costa, i tot i que és una activitat que molt solitària, però dona moltes satisfaccions, i a mi, doncs, em carrega les piles. Jo sempre, ara que he tret aquest llibre, pensava, i per què has tardat tant a escriure? I no has escrit fins que no t'ho han demanat. Quina cosa més curiosa,
perquè, la història d'aquest llibre té la seva gràcia, perquè un conte, el primer, ja el teníem. Escrit de l'any...
Del segle passat, del 1999.
1999.
Exacte. Ostres, del segle passat. Sí, és veritat. I aleshores, quan l'editorial i l'Esther Pujol em van demanar si volia tornar a escriure, jo... A mi, si m'ho demanen, de seguida dic que sí, no dic mai que no, i després tinc els meus problemes a vegades fer-ho, però vaig dir, bé, contes, puc fer contes, sí, i pensant en aquest conte, que era una nena, doncs d'aquí, pensant, va sortir la idea de fer un conjunt, un recull de contes on les dones fossin protagonistes.
I les dones són protagonistes avui al matí a Catalunya Ràdio perquè, atenció, la Maria Mercè Roca, no per voluntat seva, sinó per voluntat nostra, té al costat la Mari Carme Ferrer, que ella és llibretera de llibreria Empúries de Girona i que avui és el seu aniversari. Oh. I clar, potser que la felicitem, no. Per molts anys.
Moltes gràcies.
No t'ho havíem fet mai, això,
Aquí se sap tot, noia.
Moltíssimes gràcies.
Saps per què se sap tot? Perquè t'estimen.
I tant, i tant.
I hi ha gent que t'estima, que ens ho ha fet saber. I, per tant, aprofitem per felicitar-te.
Moltes gràcies.
I vens a celebrar l'aniversari amb una companya d'escola, perquè la Maria Mercè Roca i tu éreu companyes d'escola de monges.
Sí, 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 sí. Sí?
Sí?
El Cor de Maria.
El Cor de Maria, exacte.
Sí. Ara en parlàvem i devia ser l'any 70, 70, entre el 70 i el 74, més
exacte.
O menys. Sí. Que teníem, doncs, uns 12, 13, 14 anys.
Exacte.
Que feien molta promoció de la lectura,
molta.
Aquestes monges, o què?
Home, no gaire.
No gaire, no?
Però no aquestes monges, en general.
Però nosaltres llegíem, eh?
Sí, sí.
No era a l'escola, però sí que llegíem.
Llegíeu. Sí. En aquest llibre hi ha contes de totes les edats, de totes les dones, que això sí que ho has volgut fer, no?
Això sí, a l'hora de tenir ja quasi tots els contes acabats, vaig haver de pensar com els ordenava, com els posava, no? I vaig pensar, doncs mira, aquí hi ha edats que es repeteixen, potser estaria bé de posar-los per grups d'edats. I això és una cosa molt curiosa, perquè normalment diuen les quatre edats de la vida, no? I en canvi jo he posat sis edats.
A veure, això de les sis edats.
Sí, perquè saps per què? Perquè jo penso que les dones, sobretot els homes també, cada vegada vivim més i vivim amb més plenitud. Aleshores, una dona de 60 anys i una dona de 80, amb aquests 20 anys, no tenen res a veure. I jo havia de dividir-los a més perquè tenen, sobretot, el que és més important, projectes diferents. Perquè, per mi, la vida són projectes. La vida s'acaba quan no tens projectes, mentre tens projectes per fer, coses pendents, doncs estàs viu i estàs en plena forma i en plenitud. I jo aquí he posat doncs, aquestes sis edats de la vida, començant per les nenes, les adolescents, i m'he adonat també que els contes de les nenes no són precisament els més feliços,
ni
els contes de la gent més gran, que de fet una cosa és certa, i és que el temps se'ls acaba.
Sí, però... Se'ls acaba.
Se'ls acaba, o sigui, no en tenen tant.
No tenen tota la vida per posar-la en valor.
Això és veritat. I han après una cosa, les dones més grans, és aprendre amb el que tenen. I això trobo que és imprescindible per saber envellir bé. No pensar en el que ja no pots fer, sinó pensar en el que encara pots fer i viure això en plenitud.
Maria Mercè, Mari Carme, realment els llibres, perquè jo pensava, nosaltres les dones estem vivint en una època que s'està reivindicant. Aquest matí la Marta Vives i l'Ignasi parlaven de la pel·lícula The Wife, l'esposa, aquesta pel·lícula sobre la dona del Premi Nobel de Literatura que s'ha de veure. No podem explicar massa res, però aquestes dones que durant generacions han estat amb un paper molt secundari, ara sí que ho deveu notar també a la llibreria, que hi ha com molta necessitat de llegir sobre això també, no?
Molt, molt. Però a més, comencem que les millors clientes són dones. Les que més llegeixen són dones. I llavors, d'alguna manera, busquen sentir-se protagonistes dels llibres que llegeixen. Per això hi ha tants de llibres sobre dones i fets per dones. Mm. Penso que ara passem un moment que la literatura femenina escrit per dones està en un moment molt bo, no? Jo us he de dir que el llibre de la Maria Mercè Roca m'ha apassionat. Trobo que són unes dones fortes, unes dones que pateixen, que superen els seus traumes, les seves inquietuds.
Fins i tot nenes que pateixen, eh?
Aquí és on te comença la història, no? Que a mi m'encanta la història de la Mercè, li estava dient ara jo mentre veníem, no? Que la trobo única. I una altra cosa que m'agrada molt d'aquestes dones, que se superen a si mateixes. O sigui, que el patiment no és un fracàs, sinó que és una marxa cap endavant, no? això és que ho he trobat extraordinari.
I tu ets la primera presidenta del Gremi de Llibreters Dona? Que
no,
tenim,
no. Sóc la segona.
No ets la segona, no? Sí.
La Tralla.
La Imma.
La Imma, la Tralla.
La Imma va ser la primera i jo sóc la segona. Ja veus. Ara, el més bo és la meva junta directiva.
Que tots són dones?
Quasi, però sense donar-me'n compte, eh? Vull dir, anava buscant gent que m'anés bé per al projecte que jo tenia. I, sense voler, som 13 i som 4 homes.
És curiós, això, perquè amb en Màrius també ens en vam adonar que molt
justament,
la majoria d'escriptors que hem vingut...
Coincidim. De 14 autors que heu passat des sí. del setembre, 9, ens ho hem estat comptant amb la Marta, 9,
són dones.
9 dones.
I no perquè nosaltres
no,
tinguem...
No, jo crec que és un reflex de tot plegat. També és una llei del pèndol per, diguem, després de molt de invisibilitat, si tu vols, oi? Però en el cas de les lletres, és una roda, perquè també són les noves editores, les llibreteres, les autores... Gomà, tu i jo som minoria.
L'Enric Gomà...
Avui som dos
no.
de cinc.
M'agradaria saber el seu criteri sobre això, perquè té alguna cosa al cap, l'Enric.
No, tinc una dada, que és que als anys 80 li vaig llegir una entrevista amb en Jim Ferrer que deia «S'acosta i vindrà una literatura feta per dones i llegida per dones». I jo vaig dir «Ap, aquí». Mira,
tenia
ara
raó,
ens ho trobem.
Sí, sobretot tenia raó amb llegida per dones. I aquí jo vull fer un apunt, perquè crec que els homes... Jo els estimo molt, els homes, eh?
Gràcies.
Però, sí, però,
jo també.
Sí, cometen un error que no cometem les dones. Què és el següent? Diuen, jo no llegeixo ficció. O sigui, jo...
Sí que és veritat.
Molts homes que diuen no, no, és que jo ficció...
Només
no,
llegeixo estats.
Josep Pla, que va dir a partir dels 39 anys...
40.
Bé, a partir dels 40 anys tothom que llegeix ficció és un ésser primari.
Bé,
jo em declaro primari.
Sabia que el Pla havia dit això.
Benvinguts als primaris, doncs.
Hi ha algun esnovisme relacionat amb jo, no perdo el temps amb la ficció, jo només llegeixo coses que m'alimentin l'intel·lecte per triomfar.
Com hi ha persones que diuen que no miren pel·lícules i la pel·lícula que tu esmentaves abans, que és boníssima i que s'ha de veure, com es pot un ventar de no llegir ficció si la ficció t'ajuda a viure? I això crec que els homes, en general, haurien d'anar...
Això ho notes?
No dir-ho, eh?
Mari Carme, ho notes? Que a la botiga hi ha menys gent, a la llibreria hi ha menys gent, menys homes comprant ficció?
Sí, sí, sí. Molt més. Se'n van llibres d'assaig, un altre tipus de literatura. Però que no és literatura de ficció. També us he de dir que els homes que llegeixen, llegeixen moltíssim. Vull dir que jo tinc clients que quan entren els hi posaria l'alfombra vermella perquè sé que, a més, es deixen aconsellar i que et diuen, va, vull 4 llibres i tu els hi dones i després te venen a dir si els agrada o no els agrada, vull dir, amb tota la llibertat. Però són menys. En canvi, les dones és que cada dia entren, cada dia necessiten comprar el llibre i compartir.
Aquesta experiència, saps? Enric...
L'ofici més bonic, eh?
Tu quan vas a la Documenta també la tens? Hi ha més presència de dones que d'homes, Enric?
Jo noto que els homes tiren molta tirada cap al llibre d'informació. O sigui, van a Islàndia i han de llegir un llibre sobre Islàndia.
Sí, sí, senyor.
Estan preocupats sobre les immigracions i han de llegir un llibre d'història sobre les immigracions.
Sí, sí.
I, en canvi, les dones, que això em sembla interessant, el món de la ficció, el món de la imaginació, el món de la poesia, el món de la narrativa, els és més proper. Potser perquè també té a veure amb les feines. Això també anirà canviant, eh? Perquè cada vegada hi ha més dones que treballen, en aquests moments ja són pràcticament totes, i les feines també t'empenyen cap a un tipus determinat de llibres.
Però els contes de la Maria Mercè ens obren interrogants que tenim tots a la vida i que a vegades els debatem aquí, no? Dones que volen retenir els fills i que endarrereixen que els nanos marxin de casa, amb la qual cosa endarrereixen el procés de maduració, no? I de, i de sal a la vida, no?
Sí, és un sentiment que crec que és molt compartit i molt normal i que un ha de tenir el coratge per deixar anar aquelles criatures i, a més, deixar-los anar amb alegria i estan allà per si, bueno, per si passa alguna cosa, perquè puguin tornar, si han de tornar.
Sí, sí, vull dir que hi ha un munt de contes que ens plantegen debats que tenim avui aquí, perquè llavors parlem de que les independitzen més tard, aleshores... Evidentment, tot això té conseqüències socioeconòmiques,
segur.
La casuística en el llibre és molt àmplia, eh? Ja ho dèieu, diverses edats, diversos conflictes, tots emocionals, diguem, a més de l'enamorament que de l'amor, els que són d'amor, però el que a mi m'ha interessat més, a part del que deia, dels grups, aquell conte dels de comarques que baixen a Barcelona, la golondrina, és extraordinari, però també un, el del concert del cantautor, en el qual hi ha relació mare-filla, sí. I és una mica com un anunci que jo ara diré una paraula i tots sabreu de qui és, que és aquell que diu, perdona... Aquest anunci. Diguem, d'una generació, doncs, una noia que va arrossegada a un concert per part de sa mare, però acaba emocionant-se. També és veritat que hi ha moltes mares abandonades, per entendre'ns, o separades, sentit. Però no és un drama, eh? Jo voldria només matisar del que deia la Mari Carme, que és veritat que són històries fortes, tal... Però que hi ha tots els colors de la vida en el llibre. No és un llibre lacrimogen.
No.
Ben gens.
Paràgraf d'or.
Al menjador, els companys esmorzen junts en una taula llarga. Parlen fluixet i semblen transformats perquè el luxe de l'espai els cohibeix. Recorden el sopar d'ahir, l'espectacle, el xampany, parlen de la nit que han passat, del soroll dels cotxes que baixen per la Rambla. Senten que serà un record per tota la vida i que d'aquí uns anys ho explicaran els nets. Un any la Grover em va premiar i vam anar a Barcelona. Riuen, fan broma, sembla que tot de cop es descobreixin. Fins i tot hi ha qui coqueteja amb companys que a la fàbrica els havien passat completament desapercebuts.
City of stars, are you shining just for me?
Potser us semblarà una frivolitat. Al meu enterrament voldria que sentíssiu la cançó City of Stars de la pel·lícula La La Land, cantada a duo pels dos enamorats. És una història de desitjos fets malbé, de nostàlgia per allò que podia haver estat i ja no serà mai. Al cine em vaig fer un tip de plorar. M'acabaven de dir el diagnòstic. Una dona que prepara l'enterrament. Això és molt nostre, de deixar-ho tot arranjadet.
Sí, sobretot perquè és una dona que ha anat a altres enterraments i no li han agradat.
Clar.
No li ha agradat.
No, clar. Jo empatitzo bastant amb això.
Una crítica d'enterraments.
Sí. Diu, escolta,
és un gènere que no es cultiva, però...
No es cultiva, sí.
I els ha trobat adotzenats, els ha trobat que per tothom són iguals, i dius, home, és l'última vegada que algú em farà una mica de cas, doncs.
És l'últim cop que algú em dirà alguna cosa, encara que jo no ho pugui sentir.
Sí.
Ai, Maria Mercè, escolta, tenim aquí l'arborícola, Mari Carme, també heu de saber que tenim l'Enric Humà, que fa un exercici en el que podeu participar, eh?
Uh-huh.
I a més tu que ets de Girona i que sou de per allà dalt, perquè avui em sembla que l'arborícola parla d'algú que coneixeu.
Els arbres no s'ho mereixen. Amb l'arborícola Enric Humà.
Els arbres no s'ho mereixen és una secció que, com el seu nom indica, vol dir que hi ha coses que serien perfectibles del món que està editat. Enric Humà, avui a qui ataques?
No ataco ningú.
No ataco ningú.
Quina mania.
Parlaré
d'un escriptor que és any aquest escriptor. I començaré parlant dels anys. Aquest any, 2018, ha sigut any Montserrat Abelló, any Maria Aurelia Capmany, any Raimon Pàniker, any Manuel de Pedrolo, any Joanot Martorell, que no ens n'hem adonat gaire.
És veritat.
Any Pompeu Fabra, que ens n'hem adonat molt. I l'escriptor que vull parlar, l'any Carles Fages de Climent. Uh-huh. Això dels anys, calen dues condicions que jo trencaria immediatament.
Atenció.
Les dic, sí, cal estar mort, cosa que em sembla un absurd, haver de celebrar un any sobre un escriptor
quan
està mort. Jo faria any Casasses perfectament, sense cap problema.
O Pere Jaume, any Pere Jaume.
Per exemple.
Favor, any Pere Jaume, urgent.
Hi ha d'haver...
O any Plensa.
Clar, hi ha d'haver, com amb les monges, hi ha d'haver un orde, una entitat, una fundació, una família, una associació d'amics que impulsi la beatificació i la canonització de la mare fundadora, o sigui, de l'escriptor. Hi ha d'haver algú que empenyi. Si ningú empeny, no hi ha santa. Si ningú empeny, no hi ha any.
És com lo dels miracles, això.
Sí.
Has de tenir algú que...
Algú ha d'empènyer. De manera que, amb en Carles Fages de Climent, hi ha un net que empeny. I hi ha un net que intenta... Hi ha molts amics d'en Fages de Climent que encara són vius i que tenen ganes de recordar-lo. Comencem. En Fages de Climent és un escriptor que neix l'any 2 a Figueres.
L'any 1902.
Exacte.
Ho dic pels joves.
Sí. I mor l'any 68.
1968.
Sí. Que és un individu que va despertar molta tírria, molta mania i moltes picors.
I per
què? Perquè era un home profundament conservador. I ja no en parlo de la seva, diguem-ne, connivència amb el franquisme. Abans ja era conservador. O sigui, als anys 30 estava en contra de la Generalitat Republicana d'Esquerra, veia amb mals ulls a la llei d'arrendament de conreus. Ell era un hisendat, ell es va casar amb una pobilla rica del Penedès i té, per exemple, una peça que es diu Elogi del caciquisme, i la té sense cap vergonya. Això als anys 30, l'any 32, l'any 33. En aquest sentit, guanya Franco, ell es posa a favor de Franco, després es refreda, però al principi està a la Junta de l'Ateneu Barcelonès l'any 39, i això és bastant dur. En aquest sentit, val la pena recuperar un escriptor que no ha rebut la...
No ha rebut el tracte que mereixia. Ah,
exacte, l'escalf que mereixia. Deixeu-me recomanar Les Bruixes de Llers, sí, de l'any 24, que és, si us agrada Segarra, us agradarà Les Bruixes de Llers, perquè a mi us recorda moltíssim Segarra. I després un poema més complex, més difícil, que és Balada del sabater d'Ordis, que heu d'estar una mica acostumats a llegir poesia narrativa. I si heu llegit El Comte Arnau de Segarra, podeu llegir La Balada del sabater d'Ordis. És un llibre interessantíssim, que va il·lustrar Dalí amb uns dibuixos, dos dibuixos que tenen molta gràcia, i només us trobareu amb un hàndicap, pel meu gust, que és l'ultralocalisme de l'Empordà, que a vegades em posa una mica nerviós. De Carles Fages té uns epigrames molt celebrats a l'Empordà, però jo me'ls llegeixo i els trobo completament ultralocals i excessivament locals. L'Empordà és un mal que ens ataca.
Vés a veure el concert del Subidi 4, que ho confirmen, creu-me.
Vull dir que sobre l'Empordà un dia en parlarem més a fons, sí, però el Segrià no ens ataca com ens ataca l'Empordà.
Molt bé. Enric Humà, moltíssimes gràcies. Que vagi molt i molt bé, Maria Mercè Roca.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, que vagi molt bé, Maria Carme.
Gràcies.
Moltes felicitats.
Moltes gràcies.
I a reveure, que passis un molt bon dia.
Gràcies.
Màrius, gràcies.
A reveure.